Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. La Generalitat ha suprimit fa un mes el servei d'urgències nocturnes del centre d'atenció primària de Via Barcino, situat al barri de la Trinitat Vella. El servei funciona des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre i roman tancat des d'aquesta hora fins a les 12 de la nit. Hi ha dos centres més de salut, més del districte de Sant Andreu, que també han reduït l'horari d'atenció urgent, que són el de Bon Pastor i el de la Sagrera. El govern ha derivat a tots els veïns del districte al CAP de Sant Andreu, que es troba a l'Avinguda Meridiana, deixant-lo com a únic centre de referència mèdic. Aquesta mesura no és un fet aïllat al districte de Sant Andreu. A Catalunya hi ha 46 centres sanitaris que ja no presten el servei nocturn d'assistència mèdica, 21 dels quals ha deixat de prestar-lo des de l'1 de setembre i 25 des del mes de juliol. La Conselleria de Salut afirma que la intenció de dita retallada és optimitzar els recursos i evitar serveis que estan duplicats i infrautilitzats. D'aquesta manera, el Departament de Salut vol promoure les trucades a Sanitat Respon o al 112 per evitar que els ciutadans facin desplaçaments innecessaris.
Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble, que us parla i acompanya Cristina Paniello i Jordi García.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Doncs com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem ara mateix quins són els titulars a dia d'avui. I uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de les resolucions del darrer plenari del districte de Sant Andreu que precisament es va celebrar aquest dimarts. En parlem, sí.
El Consell aprova per unanimitat el pla especial urbanístic que contempla la construcció de dues noves escoles al sector de Torres i Bages. El districte Sant Andreu va celebrar aquest dimarts 4 d'octubre el primer Consell Plenari de nou mandat, on es va aprovar el nou cartipàs municipal i es va escollir com a vicepresident del districte el conseller de Convergència i Unió, Claudi Cervelló. També van quedar constituïdes les comissions consultives del govern, de les àrees de serveis, de les persones i benestar social, medi ambient, urbanisme i obres i via pública, seguretat, mobilitat i serveis municipals.
I també hem de dir que quan els acords presos, cal destacar que amb els vots favorables de tots els grups municipals es va aprovar el pla especial urbanístic per la regulació dels equipaments docents situats al passeig de Torres i Bages 126-132. La proposta preveu la ubicació d'una escola d'educació infantil i primària de dues línies i la nova escola Gavina de la Fundació Obra Social d'Ajuda al disminuït psíquic, OSAS. També es va tirar endavant amb els vots a favor de tots els grups, excepte Unitat per Barcelona, que es va abstenir la modificació del Pla General Metropolità que permetrà guanyar sòl per equipaments al barri de Navas i poder afegir-ne un més al sector de la Fabra i Coats. I finalment es va acordar amb els vots a favor de tots els grups i l'abstenció d'Unitat per Barcelona elevar a la ponència de nomenclàtor el nom de polític i enginyer Fèlix Amat i Parcerisses per nomenar un carrer del districte. El regidor del districte, en Raimon Blasi, en el marc de la sessió, va informar del compromís per part del consistori d'instal·lar una placa commemorativa a la plaça Comerç en honor a Joan Mateu, que precisament va morir el mes d'agost i que doncs, cal reconèixer la feina realitzada durant tots aquests anys per aquest senyor en favor de la dinamització comercial tant de l'Eix Sant Andreu com de la ciutat en general des de la seva tasca de president de la Fundació Barcelona Comerç. I finalment el Consell es va comprometre a través d'una declaració institucional i amb l'acord de tots els grups, a excepció del Partit Popular, a donar suport al model educatiu català, manifestant el ple rebuig a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que posa en qüestió la constitucionalitat del sistema d'immersió lingüística de les escoles catalanes. I ara parlem dels equipaments del barri de Congrés Indians que a poc es van redefinint.
A poc la zona propera a l'antic canòdrom de la Meridiana es va definint, tal com es va prometre als veïns quan es van derrocar i se'ls va assegurar que se'ls solventaria la manca d'equipaments tant del barri del Congrés i els Indians com el de la Sagrera. La darrera notícia vers aquesta transformació arribava a principis d'aquest mes. L'Ajuntament anunciava un acord amb la propietat privada d'un solar al costat mateix del canòdrom, un antic recinte industrial que dona l'Avinguda Meridiana i el carrer Concepció Arenal a banda i banda. Gràcies a aquest conveni públic-privat, en aquest solar està previst construir-hi diversos equipaments, una residència d'estudiants, una mútua, un equipament esportiu públic i un altre de privat, i un aparcament de dues plantes. A més, els baixos seran locals comercials. D'aquesta manera, se solventen unes quantes de les reivindicacions veïnals vers la manca d'equipaments. Tot i així, encara quedaran pendents altres instal·lacions llargament reclamades, com són una escola bressol i un centre cívic, entre d'altres.
Doncs molt bé, i també hem de dir que la recuperació d'aquest solar per l'ús dels veïns permet a la vegada crear un itinerari d'espais públics entre els barris de Congrés i els Indians i la Sagrera. Començant des dels Jardins Bèlia, aquest recorregut doncs, passaria per la plaça del Canòdrom, aquesta futura pastilla d'equipaments, i creuaria la Meridiana fins a arribar a la plaça de la Tolerància. Des d'allà aniria fins al Parc de la Pegaso i acabaria doncs, just a les portes de les instal·lacions de la Unió Esportiva Sant Andreu. I també volem remarcar d'altres informacions com el que ha fet que hi haurà nova protecció per semàfors i fanals a Barcelona.
L'Ajuntament ha estrenat un producte per protegir despintades i adhesius fanals, semàfors, senyals i altres elements de mobiliari urbà. Es tracta d'una imprimació antiadherent que repel·leix la tinta, el pegament i les orinades dels gossos, de manera que facilita la neteja que es pot efectuar sense necessitat d'aplicar dissolvents. De moment, el consistori ha pintat 26.670 elements urbans amb aquest nou producte incolor, que suposa un canvi de mètode respecte de la pintura rugosa que es feia servir abans, que es feia servir fins ara, i arribarà als 28.000 a finals d'any. La intervenció que comporta la retirada dels cartells o adhesius, la preparació de la superfície i l'aplicació del producte està pressupostada en 4,5 milions. El consistori es gasta cada 4 anys, cada 4 milions, en la neteja de pintades i grafitis.
I tenim d'altres informacions per comentar-vos, com per exemple el fet que els taxistes i els xòfers d'autobús reclamen mantenir les motos fora del seu carril. L'eròtica del poder no queda gaire lluny del malson del poder. Governar requereix prendre decisions i prendre decisions implica deixar de costat altres decisions. En definitiva, quan s'està a dalt de tot és molt difícil, per no dir impossible, que tothom estigui d'acord, que tothom estigui content. Això que pot semblar la mar d'evident ho viu en la seva tendra pell i amb una mica de por al nou Ajuntament de Convergència i Unió arran del debat sobre si les motos han de circular o no de manera legal i regulada pel carril bus-taxi. Doncs, segons el que es plantejava ahir, aquesta qüestió hi donava veu a diversos experts que parlaven del tema des d'un punt de vista teòric. Avui, els principals implicats, taxistes, conductors d'autobús i ciutadans en general, posen el crit al cel des de l'experiència personal i insten l'alcalde a no modificar la restricció sobre el carril destinat al transport públic de Barcelona. Doncs quan es pregunta un xofer de TMB sobre la possibilitat de compartir calçada amb els motoristes, aquesta trufa el seu discurs amb conceptes relacionats amb la seguretat viària. També tenim d'altres informacions per comentar-vos, com per exemple que la Federació d'Associacions de Veïns el que diu sobre la matèria és que la reflexió ha de ser molt més profunda i evitar quedar-se no només amb l'objectiu de donar més velocitat, si al final resulta que el que es genera és més inseguretat. I tenim d'altres informacions per comentar-vos, com per exemple el fet que el refugi de gats de la Trinitat Vella tancarà el desembre.
L'espai per a gats, situat al nus de la Trinitat, tancarà el desembre. A l'emplaçament, l'Ajuntament té previst instal·lar-hi horts urbans. Per això, l'associació
SOS Gats,
que gestiona l'espai on s'acullen més d'un centenar d'animals, té previst traslladar-los a una protectora d'animals de Lleida. El 2007, l'Ajuntament va cedir aquest solar a l'associació SOS Gats per tal d'obrir aquest refugi per animals abandonats. Fa dos anys, però, Medi Ambient va decidir tancar l'espai, una clausura que es farà efectiva al desembre. En l'actualitat, hi ha més d'un centenar d'animals que encara hi viuen. Per això, els voluntaris reclamen suport econòmic per pagar el trasllat dels animals a altres centres. Per això, l'entitat ha arribat a un acord amb una protectora d'animals, de Lleida, que els acollirà de forma indefinida. Però el trasllat és car i SOS Gats demana donacions i el suport de més voluntaris. A més, s'ofereixen una cinquantena de gats en adopció. Alguns són al refugi i d'altres en cases d'acollida. Quan l'associació tanqui, les voluntàries de SOS Gats aniran a cada 15 dies a Lleida a visitar els animals i també seguiran encarregant-se de les colònies de carrer. D'altra banda, l'Ajuntament té previst fer horts urbans en aquest emplaçament.
I sí, i ara doncs el que fem, arribat a aquest punt, és una petita pausa, però no marxeu perquè tot seguit us parlarem de salut. I tot això serà d'aquí uns moments, de la mà de la nostra companya que heu acabat de conèixer ara mateix, com és Cristina Paniello. Ara fem aquesta pausa i tornem amb més informació. Fins ara.
No et puc dir el que sentim, però ens tindràs al teu costat en tot moment. Tot el que tenim és per tu. Volem ser la llum, el caliu, la força, el vol.
Des del 91.6 de la FM, Escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella.
El govern de la Generalitat ha restringit, entre d'altres serveis mèdics, el servei d'atenció 24 hores per tal de reduir el dèficit econòmic que arrossega la sanitat en aquests moments. El govern sosté que aquestes reduccions són necessàries per poder quadrar el pressupost sanitari a finals d'aquest any. El barri de la Trinitat, en concret, es mostra indignat davant d'aquesta situació. Els usuaris consideren que la distància i la manca de transport propi per arribar a l'ambulatori a Sant Andreu i també l'aïllament del barri són els principals inconvenients d'aquest retall sanitari. Indignació. És la paraula que més s'escolta entre la gent i la que segurament millor defineix el seu estat d'ànim. Trobem aquest mot imprès en moltes de les pancartes de protesta que hi ha penjades pels carrers del barri. Els veïns i veïnes de la Trinitat no s'han quedat de braços plegats. Han sortit al carrer a protagonitzar cacerolades, manifestacions i també tancades nocturnes a les instal·lacions del CAP. Des de fa 3 setmanes, un grup de veïns i col·laboradors de l'Assemblea de Sant Andreu dormen a l'ambulatori i l'abandonen al començar el servei diurn. Els participants d'aquesta vaga continuaran ocupant el centre de salut totes les nits dels divendres fins que reobrin les urgències nocturnes. Totes aquestes mobilitzacions han mantingut en tot moment un ambient distès i pacífic, sense provocar cap aldarull públic, per la qual cosa han estat permeses pels Mossos d'Esquadra. També s'ha instal·lat davant del centre d'atenció primària una taula informativa per recollir signatures com a senyal de protesta. L'associació veïnal de la Trinitat, Vella, també mostra el seu suport a la causa, però es desmarca de les acampades a l'ambulatori i opta per seguir negociant amb el districte i la Generalitat la possibilitat d'ampliar la franja horària d'urgències fins a la mitjanit. Pels bars, comerços, establiments i balcons de les cases de la Trinitat podem llegir moltes pancartes reivindicant el dret a la sanitat pública. També, a dins de l'ambulatori, estan pintades parets i columnes amb lemes de protesta. I és concretament en aquest punt on trobem un rètol amb el que tots els ciutadans afectats de ben segur que s'identificaran. Ellos nos imponen los recortes para aumentar sus riquezas. Nosotros hemos de imponer nuestra lucha para no volver atrás. No hay otra forma posible. Imagino que el José María Rodríguez, un dels veïns de la Trinitat que avui ens acompanya, s'identifica per complet amb aquest lema. Hola, José María.
Hola, buenos días.
En caso de urgencia, la gente, bueno, los vecinos del barrio de la Trinitat, que no disponen de transporte propio, ¿cómo se trasladan hasta el CAP de Sant Andreu?
De los medios que pueden, pero el problema no es ese, creemos, ¿no? Además, ya se ha materializado un caso muy grave que podía haber causado la muerte de un bebé. Concretamente, el último viernes, que lo ocupamos, el ambulatorio, a las 8 menos 10, habíamos 40 personas allí, y llegó una madre con un niño pequeñito, con un bebé de 1 mes, desesperada, corriendo, porque el niño estaba completamente amoratado. Se conoce que al amamantar al crío, al bebé, pues el crío, esto suele pasar, se atragantó y se quedó sin poder respirar. Entonces, corriendo al ambulatorio, entonces tuvo la suerte de que llegó a las 8 menos 5 y entonces allí cogieron al pediatra, lo miraron, lo estabilizaron y lo recuperaron. Y entonces después llamaron a la ambulancia, que llegó, por cierto, a los 35 minutos. Pero bueno, ya estaba, el niño estaba ya estabilizado, llevaron al Vallebrón, etcétera, y al niño no le pasó nada. Si esa señora llega en vez de a las 8 menos 5 con el crío, eso le pasa al crío 10 minutos más tarde, ese niño muere. Porque aunque hubiera llamado a quien hubiera llamado, hubiera cogido el taxi que hubiera cogido, era cuestión de minutos, de muy pocos minutos, incluso, posiblemente incluso de segundos. Porque según el parte médico, el niño ya no respondía a ningún estímulo. El niño estaba completamente sin poder respirar. Y completamente toda la piel amoratada, cianótico, como le llaman ellos. El tono muscular era bajísimo. O sea, estaba a punto de morir asfixiado. Era así. Esto puede ocurrir también a las 12 y 10. Que ahora hay vecinos que dicen que se conforman con las 12 de la noche, la urgencia, y que después cierren a partir de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Pues esto puede volver a ocurrir también a las 12 y 10. Y el niño moriría, pero no el niño o cualquier otra persona que sufra es un problema determinado grave que requiere una inmediata actuación médica. No depende ya solamente de que el 061 venga más temprano, porque sabemos que ellos tienen un protocolo que una vez que el enfermo está estabilizado, tarda más. No es lo mismo que si no está estabilizado y es urgente. Pero con que la ambulancia no puede estar allí, como tenemos el ambulatorio allí, al lado de casa, evidentemente muchos casos pueden ocurrir de muertes. Esto hay gente que no lo ve. Y lamentamos mucho que tenga que haber una muerte aquí en el barrio, de madrugada para que los vecinos se den cuenta de la gravedad del asunto. Porque es que hay mucha gente que no lo entiende. Y en primer lugar, quien no lo entiende, o si lo entiende, vamos, es para morirse, ¿no? Es la presidenta de la Asociación de Vecinos, Luis Quero, que es el que impulsa la campaña, que no han hecho nada, no han hecho nada para impedir el cierre de urgencia en el mes de agosto, no han hecho absolutamente nada, además que una manifestación. Han ido al ambulatorio, lo han pintado, con lo cual estamos en desacuerdo nosotros completamente, porque eso de pintar las paredes internas del ambulatorio eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Y se fueron, con 100 personas, y se fueron de allí, en vez de por lo menos ocuparlo, hacer una posición de fuerza. No, se van, dejan que venga el mes de agosto, cierran las urgencias y ahora dicen que van a negociar hasta las 12 nada más. Y nosotros hemos recogido 4.000 firmas en el barrio durante 8 días, exigiendo que sea las 24 horas, que era lo que teníamos. Y en la cuestión de que no hay dinero, que dice el gobierno y dicen muchos de la Asociación de Vecinos, que es que no hay dinero porque estamos en crisis, sí tenemos, sí tienen dinero para, por ejemplo, pero un momento, porque yo tenía que haber apagado el móvil.
Doncs continuem a la sintonia de Radio Trinitat Vella.
O sea, si hay dinero, por ejemplo, para la guerra de Libia, el otro día salió a la luz que hay 26.000 millones de euros de déficit en el Ministerio de Defensa. Para bombardear hospitales en Libia, para eso sí hay dinero, ¿eh? Y resulta que para aquí, para mantener las urgencias, no hay dinero. Sí hay dinero, ¿eh? Pero hay que recortar donde hay que recortar. En los gastos que no nos favorecen para nada al pueblo, sino todo lo contrario, ¿eh? Y entonces, pues cuando se hagan esos recortes, se verá que mantener la urgencia, que atenta contra la vida, o sea, el quitar la urgencia atenta contra la vida de las personas, se puede mantener. Y el ejemplo está ahí, en la de, por ejemplo, el polígono La Mina no lo han podido cerrar. No lo han podido cerrar, ¿eh? Está abierto la urgencia nocturna. Aquí podemos hacer también, porque en este barrio también intentaron en el pasado cerrar la urgencia en 3 ocasiones, y gracias a que metimos a 100 personas en la inspección, no se cerró. Y ahora esta son de vecinos, se ha doblegado por completo y ha aceptado lo que diga el ayuntamiento, lo que diga la Generalitat. Porque no están ejerciendo, el hacer una manifestación con el permiso de la Guardia Urbana, dar una vuelta al barrio y ya está, eso no doblega a esta gente. Hay que tomar acciones de fuerza, más de fuerza, ¿eh? Porque si no, esta gente no se van a doblegar simplemente porque ponga unas cuantas pancartas en los balcones.
Uh-huh. Bueno, supongo que estará pensando que la reducción de la atención urgente, bueno, sí, que la reducción de la atención urgente nocturna provoca una pérdida de calidad en el servicio sanitario. Bueno, sobre
es
todo
evidente.
Focalizado en el es evidente. Centro de
Trinidad. Ellos no lo quieren vender como que pueden poner a lo mejor otro más especialista, otro pediatra, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya vamos mal. Porque es que esto ya se tenía que haber puesto hace mucho tiempo. Porque es que aquí el problema que tenemos es que hace 10 años, 11 años, había una población de 9.000 personas y ahora hay 14.000. O sea, se tenía que haber aumentado muchísimo más. Se ha aumentado, es cierto que se ha aumentado. Pero bueno, que esto no es ninguna compensación. Porque estamos hablando de 8 horas que va a estar la urgencia cerrada, que en otros casos ha salvado vidas y que ahora puede provocar muertes.
Uh-huh. ¿Considera que con el cierre de las urgencias nocturnas de los ambulatorios se pierde la sanidad de proximidad y también se pierde la figura del médico de cabecera?
Claro, o sea, todo lo que significa recorte en cuestiones elementales que pueden afectar gravemente a la salud, como es este caso, porque realmente no es ninguna demagogia, que puede causar muertes. Eso la gente lo tiene que entender y será lamentable que lo entienda cuando pase. Pues esto es un recorte que afecta a toda la sanidad pública y además, o sea, afecta gravemente a la estabilidad del sistema, a la ocupación de los trabajadores sanitarios también, a todos los factores que pueden hacer que la sanidad sea una sanidad buena y sostenible para que la gente pueda disfrutar un beneficio de seguridad sanitaria.
Uh-huh. Y bueno, en el centro de Sant Andreu, que es donde os han derivado a todos los vecinos de aquí de la Trinitat, ¿os sentís en el sentido bien atendidos? Es decir, ¿qué circunstancias hay allí? ¿Es tema de a lo mejor de masificación de gente o desatención? No sé qué problemas o inconvenientes os encontráis.
Yo todavía no tengo información de eso, o sea, no tengo información de la situación de esa, o sea, no podría decir, sinceramente no os podría decir, a pesar de que vivo aquí en el barrio, yo no tengo información de cómo está esa situación. Habrá que investigarla, es cierto que habrá que investigarla, ¿me entiendes? Lo que es evidente, claro, que si se agolpa toda una serie de gente. Aquí decían una cosa que era mentira, que hemos pedido, y nadie nos ha dado todavía los datos concretos, no lo ha demostrado, de que la urgencia nocturna de promedio solamente son 1,3 visitas diarias. Nosotros, por la experiencia que hemos tenido de otras veces y por las ocupaciones cuando estamos allí, incluso ahora que todo el mundo sabe que está cerrado, hay 4 o 5 personas cada noche que pasan por allí. Y todo el mundo sabe que está cerrado. O sea, algunos despistados que no se han enterado todavía, cuando todo el barrio sabe que está cerrado. Si ahora, sabiendo la gente que está cerrado, hay todavía gente que pensando que está abierto, van 4 o 5 por la noche, pues estamos los viernes allí por la noche y lo vemos, aunque estamos durmiendo. Si en situaciones normales, pues la asistencia será mucho mayor. Entonces, esa gente tiene que ir a San Andrés, evidente.
¿Tienen la esperanza de que la situación sanitaria que estamos padeciendo mejore en el futuro?
¿Aquí en el barrio?
Sí,
¿te refieres?
Concretamente, sí.
Hombre, si luchamos, sí. Si luchamos, sí, esto depende del barrio también. En la mina lo mismo que hicieron, dijeron, pues aquí no se cierra esto y lo han conseguido, pues nosotros aquí tendríamos que hacer lo mismo. O sea, no, aquí no se cierra esto. Y no desviar la lucha contra los inmigrantes, contra las cuestiones que no son lo esencial aquí ahora mismo. Porque, por supuesto, hay otros problemas, como el tráfico de drogas, la cuestión del incivismo, todo eso está muy bien. Pero también hay que ver por qué ha ocurrido eso. ¿Y por qué se permite eso? Porque aquí se está provocando, aquí se está desviando la atención hacia el pequeño, hacia el bajo, hacia la gente de clase baja, hacia el inmigrante que viene con una mano delante y otra detrás, que hay gente que no se acuerda que hace 50 años vinieron aquí así, no se acuerdan ya de eso, y cuando realmente el problema de la delincuencia y del tráfico de drogas y todo eso está en el poder. Porque aquí el mayor beneficio, uno de los mayores beneficios bancarios que hay son los depósitos del tráfico de droga. Esto hay que decirlo así de claro, y esto está completamente consentido. En España se maneja el 80% de la distribución de droga de toda Europa, y esto lo consienten los políticos, los gobernantes, las administraciones, la policía y los jueces, que ponen en libertad en muchos casos a traficantes confesos con diferentes pretextos. Están implicados todos estos señores. Ahí es donde hay que atacar. Ahí es donde hay que atacar la asociación de vecinos y todo el barrio debería atacar ahí, a la cabeza del tráfico de droga y de la delincuencia, porque ahí es donde están los problemas reales. Porque a mí me hace mucha gracia que se ponga tanto hincapié en la gente esta que viene así, que yo también estoy en desacuerdo de los pequeños camellos, por supuesto que sí, pero si no se ataca lo de arriba, no se verán comprometidos la policía ni los jueces a actuar. Es que estarán tranquilos porque a ellos no les afecta. Será una pelea entre pobres, en definitiva. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que nos matemos entre nosotros, entre los pobres trabajadores y con los inmigrantes. Cuando los enemigos de los trabajadores españoles no son los inmigrantes que vienen, sino los grandes capitalistas que nos están llevando a la ruina, nos están recortando las pensiones, los derechos laborales y absolutamente todo. Y que como sigamos así, no sé a dónde vamos a llegar. Esto es lo que la gente tenía que pensar. Nuestro enemigo no está abajo, está arriba. Y contra esa gente, contra la gente que tenemos que luchar. Y la gente que van de luchadores por la vida, como el presidente Luis Quero, es lo primero que tiene que hacer, enfrentarse con el poderoso, no con el desgraciado.
Muchas gracias, José María, por tu testimonio y también por ser la voz, de alguna forma, de muchos de los vecinos del barrio de la Trinitat.
Gracias. Muchísimas gracias por vosotros. Hasta luego.
Molt bé, doncs arribat a aquest punt el que fem és una trucada o millor fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació aquí a la sintonia del Tot un Poble des de Ràdio Trinitat Vella. Fins ara.
Thank you.
saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
El Departament de Salut ha informat que dels 185 centres entre ambulatoris i hospitals que ofereixen atenció continuada, s'ha modificat l'horari de 96 centres, 46 dels quals ha deixat d'oferir el servei d'urgències nocturnes. A la província de Barcelona hi ha 19 centres de salut que no disposen d'atenció urgent a les nits, entre els que es troba l'Hospital de l'Esperança, a més del Cap de la Trinitat Vella. A Tarragona hi ha 12 centres que tampoc disposen d'atenció urgent. A Girona n'hi ha 11 i a Lleida 5. Està previst que el govern ordeni el tancament d'urgències d'una dotzena de centres més aquest mes d'octubre. La població i els treballadors sanitaris s'han rebel·lat contra l'autoritat a través d'un seguit de manifestacions diàries i acampades a diversos centres mèdics de Catalunya. La crispació que estem patint en aquest moment en l'àmbit de la sanitat respon al dèficit que hi ha avui dia en el pressupost sanitari. Per poder fer front a aquest deute, el govern de la Generalitat, a més de restringir el servei d'atenció 24 hores, ha tancat plantes hospitalàries, quiròfans i serveis mèdics. També ha limitat l'horari laboral del personal sanitari i el seu salari i les plantilles d'hospitals. Dos dels centres més afectats per aquestes mesures són l'Hospital 2 de Maig i l'Hospital de Sant Pau. El panorama cada vegada és més inestable per als propis professionals del sector. El Col·legi de Metges de Catalunya manté que els facultatius marxen de forma més freqüent a l'estranger a la cerca de més ofertes laborals. Totes aquestes retallades són necessàries, segons l'Institut Català de Salut, per reduir les despeses en sanitat i així poder quadrar el pressupost a finals d'aquest any, encara que es preveuen fer més restriccions per arribar a un ajust pressupostari. El Sindicat de Metges de Catalunya qüestiona aquesta política de retallades, atès que l'Institut Català de Salut no ha aportat cap prova escrita que justifiqui l'eficàcia de dita retallada. El govern català assegura estar treballant en l'assumpte per tal de reestablir la situació, però fins que aquest moment no arribi, l'onada de revoltes ciutadanes continuarà arreu de Catalunya. Discutirem aquest tema amb l'altra víctima d'aquesta tisorada sanitària, que és el col·lectiu mèdic. Tenim amb nosaltres el Jaume Jiménez, secretari adjunt del Sindicat de Metges de Catalunya. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
Bon dia. Creu que el sistema sanitari podrà resistir un altre retall més?
No. Això ja estem arribant amb un límit que pot fer el sistema, aquest sistema que l'excel·lència del qual està reconeguda internacionalment, es vagi deteriorant. No? En principi, ja la situació actual, ja no ho diem nosaltres, sinó que ja hi ha altres institucions que estan posant el crit al cel davant de la possibilitat de que això succeeixi.
El Departament de Salut apel·la que les reduccions en l'àmbit de la sanitat responen a criteris d'eficiència. Vostè està d'acord amb això?
Bueno, en principi hauríem de veure, des del punt de vista, jo entenc l'eficiència que ells diuen des del punt de vista de l'eficiència econòmica. Nosaltres ja fa un any i mig, ja a l'inici de tot això, el que va plantejar Metges de Catalunya, ja dic que els molt, molt al principi, és el fet de que els metges dèiem que teníem que dir alguna cosa amb tot plegat. I el que vam oferir era la nostra experiència, perquè si d'alguna cosa sabem els metges, és de sanitat. No? I aleshores nosaltres el que dèiem és obrir una mesa a l'àmbit de tota l'administració específica on es parlés del tema dels metges, per el que dèiem que el criteri mèdic, el criteri assistencial, anés per davant del criteri econòmic o polític. I bé, tot això pues, com no s'ha fet i bona part és que estem allà on estem.
Quins perjudicis està comportant aquesta atenció sanitària que estem vivint?
Pues el tema de les llistes d'espera, no ho dic jo, sinó que s'ha dit ja per diverses institucions, no tan sols ho ha dit Metges de Catalunya, sinó el fet de no poder prestar l'assistència com el metge voldria, no? Perquè s'està, diguéssim, deteriorant el fet del nucli del sistema sanitari, que és la relació metge-pacient. El metge, a l'hora de decidir el que s'ha de fer respecte per guaurir la malaltia d'aquest pacient, doncs ja comença a haver-hi dificultats del procediment per arribar a fi de bé.
entenc que la Generalitat qualifiqui de despesa la sanitat pública?
Bé, sí, en principi jo diria que si, la despesa està tant a nivell de la sanitat pública com a tot arreu. El tema està amb el fet de que s'hagi de retallar perquè el tema sigui una cosa ineficient i tal, no? Jo el que li puc dir és que el sector salut no genera dèficit, no? Sinó que el que genera és, a tot ben al contrari, els països nòrdics més adelantats ho entenen així, genera riquesa, llocs de treball. Si a nivell, per exemple, de les comarques, de la gran majoria de les comarques de Catalunya, la primera empresa de la comarca, és l'hospital, i deixant a banda tot el que genere, tota la riquesa que genere, diguéssim, la prestació assistencial, l'acte mèdic, la relació metge-pacient, doncs allí a l'hospital hi ha una cafeteria, hi ha unes persones que hi porten els croissants al dematí, la llet, les gasses, etcètera, etcètera. És a dir, és l'empresa, com a primera empresa de la comarca, genera llocs de treball i riquesa a altres empreses subsidiàries del territori. Per la qual cosa, el sector salut, qui diu això, no, com a mínim no s'ajusta a la veritat. No és un sector generador de dèficit, sinó ben al contrari.
En quin estat veu la salut, bueno, la sanitat pública del futur?
Bé, jo no tinc una bola màgica, no, per saber què és el que succeirà. Ara, si això continua així, la previsió és que això no acabi bé, és a dir, que això hi hagi una previsió de més deteriorament, no? I al final paguin els de sempre, no? Que són els més dèbils.
Moltes gràcies, Jaume Jiménez, per atendre'ns i per oferir-nos la seva visió sobre el tema.
Moltes gràcies, bon
gràcies.
Dia.
Gràcies.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa. A veure la Cristina, què ens ha de dir al respecte?
Bueno, doncs, bueno, per finalitzar podríem dir que tot i que avui dia la sanitat es troba en un clima tens i crispat, hi ha diverses coses positives que se'n poden extreure. La solidaritat reflectida en les concentracions de les diferents ciutats de Catalunya, la reivindicació cívica del dret fonamental de la sanitat pública, l'esperit de lluita dels ciutadans per no deixar-se torça per l'autoritat i, en definitiva, la unió d'un país. Sortir del pou en el que estem és molt difícil, però de ben segur que el camí a seguir és alçar la veu amb força perquè ens escoltin i tenir la certesa que si ho fem aconseguirem que l'assistència sanitària pública romangui oberta les 24 hores del dia.
Molt bé, doncs estarem atents a veure què és el que passa amb el tema de la sanitat perquè sembla que s'ha agafat un camí una mica tortuós, una mica difícil i que, bé, suposo que tots els agents estan interessats en que aquesta situació, doncs, se solventi el més aviat possible i a favor de tots els veïns i veïnes que són, doncs, els que són els usuaris d'aquesta sanitat pública. Molt bé, doncs ara farem una nova pausa, però ara, d'aquí uns moments, tornem. Fins ara.
Encara em queda temps per descansar. clavar la mata, jo mateix em disparava. Raig de llum il·lumina amb trauma el fum. Una revolució dins meu la sedueix i es transforma. No, 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 no s'esborra. Em conformo amb mirar-me, mirar-me d'endins cap enfora. Imatges que no se'n van, eh! I ploren, ploren pels carrers, ploren com gotes d'aigua s'enyoren aquells que ja no es veuran.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Doncs ara aproximadament uns 8 minuts els que ens queden per acabar el nostre programa d'avui. Hem de dir que els dijous serà un programa doncs, amb molta informació, amb moltes ganes de donar-vos a conèixer tot el que passa als nostres barris. I ara anem a conèixer quina és l'agenda d'activitats per avui i per als propers dies. Si ja voleu preparar doncs, el que pot ser el cap de setmana, doncs, també us oferirem algunes informacions al respecte. Ara parlem d'una exposició, una exposició que precisament acaba avui i que es diu Un món de colors, es realitza a Can Fabra.
El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us ofereix fins avui l'exposició Un món de colors. El grup de pintors de Sant Andreu vol celebrar un aniversari de colors, tots els colors de la paleta sense que en falti cap. En aquesta exposició recollim resumides totes les vivències del grup al llarg d'aquests anys, destacant les que han representat un món per l'artista dins la seva vinculació amb les persones i l'entorn. Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 a 9, entrada gratuïta.
Doncs com us hem dit, avui és l'últim dia i teniu fins a les 9 de la nit a Can Fabra per poder gaudir d'aquesta exposició. Molt bé, i atenció perquè el barri de Navas està d'enhorabona i han organitzat una festa d'inauguració de la tardor. I és que demà divendres a 2:45 de la tarda es realitzarà aquesta festa d'inauguració de la tardor. És organitzat pel Pla Comunitari de Navas, pel Servei de Dinamització Juvenil, pel Temps de Barri, per Espai Jove Garcilaso, que oferiran un munt d'activitats per als joves. La presentació dels tallers de dinamització juvenil del districte de Sant Andreu i de l'Espai Jove Garcilaso, a més de la presentació de totes les activitats adreçades a adolescents i joves a nivell de districte, és a dir, al nivell del que és tota la zona de Sant Andreu. També hem de dir que hi haurà concerts amb la Nit Jove, que on trobareu grups emergents de la ciutat de Barcelona i l'entrada hem de dir que és gratuïta. I també hi ha altres activitats per que us recomanem des d'aquí, com per exemple aquest Avivi Amado, que fusiona paraula, música, dansa d'èrbics i videoprojecció, això és al Sant Andreu Teatre.
Finalista als Premis Max 2011 com a millor espectacle revelació. Avivi Amado, de la companyia aragonesa Producciones Viridiana, és una delícia que es podrà degustar a partir d'aquest divendres al SAT, durant només dues setmanes. Un espectacle multidisciplinari que compta amb un ballarí, Dervish, Girouac, els millors textos de la poesia sufí i les últimes tècniques en videoprojecció mòbil importades dels Estats Units, en una impressionant producció hispano-marroquí que busca l'origen de les arrels comunes entre Islam i Occident. Ara, més que mai, és important deixar-se seduir per la riquesa d'altres cultures i religions com la musulmana, la jueva o la cristiana i descobrir la bellesa de tradicions mil·lenàries lluny de desentesos i malinterpretacions per acostar amb dues ribes del Mediterrani. A Bibi i Amado, la imatge i el vídeo agafen força acompanyats de textos de diferents poetes i referents del sufisme clàssic, el cant de les melodies àrabs i la dansa dervish, mantenint durant una hora a l'espectador amb els ulls ben oberts, el cor en un puny i la pell de gallina. L'aragonesa Producciones Viridiana té 17 anys de trajectòria teatral i suma més de 2.300 actuacions dins i fora d'Espanya. Al llarg de la seva vida com a productora ha rebut el millor premi espectacle i el millor actor a la Mostra de Teatre de Barcelona, el Premi Millor Espectacle al Festival Iberoamericà de Teatre de Mar de Plata, Argentina, el Premi Millor Connexió amb el Públic a la Fira de Titelles de Lleida i ha estat finalista als Premis Max com a Espectacle Revelació el 2004, 2005 i 2011.
Molt bé, i encara tenim més informació per oferir-vos i és que ja és en marxa el que és la nova programació de tardor al Centre Garcilaso. El Centre Garcilaso, que com sempre diem, doncs és ple de concerts, de música acústica, de càsting de la websèrie KDM, del concurs d'anuncis publicitaris, de cicles de cinema de terror i gore, d'aventura i muntanya. I moltes coses més. Això és el Centre Garcilaso i aquest divendres, atenció, perquè es fa la gran festa d'inauguració de la tardor de la qual us hem parlat abans. I també es fan doncs, un concurs de música acústica, que ja podeu fer les inscripcions al concurs, i festival de banda de joves al Brot, això es realitzarà el dia 14 d'octubre. També, com hem dit, hi ha el càsting de la websèrie KDM, el concurs d'espais publicitaris al voltant de la Tardor Solidària, les inscripcions al Festival Audiovisual de Creació Jove de Barcelona Visual Sound, així com d'altres activitats. Doncs també hem de comentar-vos que ja podeu fer-vos la inscripció ja a aquest taller per a joves i podeu gaudir de l'street dance, de popping, de dansa del ventre, de ioga, de Bollywood i de dansa contemporània. Tot això, tal com us hem dit, al Centre Garcilaso. I ara ens n'anem doncs, potser una mica més a prop d'aquí d'on som nosaltres, de la Trinitat Vella, i ens passegem ara per la zona de Sant Andreu, a la zona cèntrica d'aquest districte, i hem de dir que hi ha una exposició que es diu Liberar, que continua cada dia al Centre Cultural Can Fabra.
El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 22, us ofereix cada dia l'exposició Liberart, i és que aquests dies podrem gaudir per tots els espais de la biblioteca dels treballs realitzats pels participants en el Liberart, primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu. Escoles, casals particulars, han participat demostrant molta creativitat en aquesta primera edició del Liberart, que amb motiu de la celebració de l'Any Internacional dels Boscos havien de realitzar treballs al voltant dels personatges del conte La Caputxeta Vermella, la mateixa Caputxeta, el Llop, el Llenyataire. Dilluns, dimecres i dijous i divendres, de 10 a 9 de la nit, dimarts i dissabte, de 10 del matí a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a les 9 de la nit, diumenges d'11 del matí a les 2 del migdia, entrada gratuïta.
Molt bé, doncs això és el que trobareu a Can Fabra. I també, si us quedeu a Can Fabra, també us oferim la possibilitat de poder gaudir de l'aventura de conèixer exposicions. En aquest cas, una microexposició. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix cada dia fins al 9 d'octubre, és a dir, fins aquest diumenge mateix, dins l'aventura de conèixer exposicions, la microexposició. Es tracta d'una exposició d'il·lustracions a l'àrea de còmic. Les obres són presentades al primer Liberar per als alumnes de segon d'art gràfic de l'escola Josso, i Laura Surra, Roger Pérez, Jorge Santís, Leonor Rodríguez, Ernesto Gómez i Alicia Grande doncs, seran els responsables d'allotjar doncs, aquest Liberar, que és el treball que es presentin. I teniu doncs, fins aquest mateix diumenge, és a dir, que avui seria de 10 del matí a 9 de la nit a l'horari d'obertura, divendres al mateix horari de 10 a 9 i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. Diumenge doncs encara teniu la possibilitat de poder gaudir d'aquesta exposició, de la microexposició. És a Can Fabra i diumenge es realitza de les 11 del matí a les 2 del migdia amb una entrada totalment gratuïta. I ens queden doncs ara mateix uns 2 minuts per poder-vos encara ampliar una mica aquesta informació. I és que aquests dies el que se celebra a la Nau Ivanov, a la zona de la Sagrera, és un espectacle que porta per nom Nus i que va a càrrec de Joan Casas. Doncs tal com hem dit, és a la Nau Ivanov.
Nus és una filigrana dramàtica, emocional, temporal i íntima de l'inescrutable univers de les relacions de parella. Joan Casals sotmet els seus personatges, ell i ella, a una mirada microscòpica que permet a l'espectador suggerir la realitat que traspua entre al·lucinació i quotidià, mentre ell i ella temptegen amb els lligams ineluctables que entrellacen aquest artifici amatori.
Molt bé, doncs hem de dir que aquest espectacle es diu Nus i que va a càrrec de la companyia Comoi.
Del 6 al 9 d'octubre, de dijous a dissabte a les 9 de la nit, diumenge a les 7, l'entrada val uns 12 euros, Amics de la Nau uns 10 euros.
Doncs sí. I si voleu que us expliquem una mica en què es tracta aquest espectacle, doncs hem de dir que Nus és una filigrana dramàtica, emocional, temporal i íntima de l'inescrutable univers de les relacions de parella. I en Joan Casas doncs sotmet els seus personatges, ell i ella, a una mirada microscòpica que permet a l'espectador sutjar la realitat que traspua entre al·lucinació i quotidià. Molt bé, doncs res més a dir-vos a dia d'avui. Donar les gràcies a la Cristina Paniello per la seva informació i per tot aquest tema que avui hem pogut tractar sobre la salut aquí als nostres barris. Moltes gràcies.
De res, gràcies.
I també doncs acomiadar-nos de la Mari Carmen Aguilar, que ha estat a la part tècnica, i qui us parla, en Jordi García. Tornem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adeu.